Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Lluís Sabater. Tres dels adults ferits en l'incendi d'un bloc del barri de Sant Roc de Badalona i que estan hospitalitzats a la Vall d'Hebron han millorat el seu estat de salut. Aquestes persones han passat d'estar greus i estables a menys greus i estables, segons fonts del centre hospitalari. Pel que fa als altres ferits, el seu estat de salut es manté igual que ahir. Hi ha un adult en estat molt greu i un nadó en estat lleu que evoluciona favorablement. Un foc en un bloc del barri de Sant Roc de Badalona va provocar dissabte la mort de 3 persones i una trentena de ferits de diversa consideració. Aquesta setmana s'ha posat en marxa l'oficina d'habitatge a l'Ajuntament d'Arenys de Mar. L'objectiu és promoure l'habitatge públic, ja sigui mitjançant la compra, promoció i rehabilitació de pisos de la vila. Aquestes tasques es duran a terme amb la gestió del patrimoni municipal del sòl, que actualment és d'uns 3,5 milions d'euros. Ràdio Arenys, Gemma Roig.
Aquesta oficina al marge de gestionar el patrimoni municipal també vol atendre consultes dels aranyencs relacionades amb la matèria. L'alcaldessa Anabel Moreno recorda que els diners que tenen del patrimoni municipal del sòl només es poden fer servir per la construcció, rehabilitació o adquisició de pisos per destinar-los a habitatge públic. En principi volien contractar una persona que s'encarregués d'aquesta feina amb aquests diners, però això no ha estat possible i per tant l'arquitecte municipal s'encarregarà exclusivament d'aquesta tasca.
L'únic que farà, que serà un arquitecte, i l'únic que farà seran gestions per obtenir habitatge. És a dir, per construir-ne de nou, per comprar-ne i rehabilitar-lo, o per adquirir habitatges que ens venen ofertats per la Generalitat, que venen de subhastes.
Actualment, Arenys de Mar compta amb un total de 13 habitatges socials i aquests estan tots ocupats.
Més coses, un grup de garrotxins anirà a peu des d'Olot fins a la presó de Lledoners en 8 etapes. És una iniciativa de dos germans de la Vall de Bianya que formen part de Bianya Sobiranista i Òmnium Garrotxa, respectivament. La marxa sortirà diumenge a les 10 del matí de davant l'Ajuntament d'Olot i ja hi ha més de 200 persones inscrites. Olot Televisió, Paula Núñez, bona tarda.
Bona tarda. Diumenge a les 10 del matí començarà a Olot una marxa a peu fins a la presó de Lledoners en suport als polítics presos. Els caminants recorreran 8 etapes per carreteres secundàries fins a arribar al centre penitenciari, la majoria de polítics i líders independentistes en presó preventiva. És una iniciativa de Bianya Sobiranista amb el suport d'Òmnium Garrotxa. Jaume Toldrà és membre de Bianya Sobiranista.
Van començar la vaga de fam i tot aquest temps que porten empresonats vam pensar que no podíem pas quedar-nos quiets, que havíem de fer alguna cosa més enllà del que estàvem fent ja quotidianament. I va sorgir la idea aquesta de fer aquesta marxa.
El recorregut passa per les poblacions d'Olot, Joaneta, Sant Pere de Torelló, Manlleu, Vic, Santa Maria d'Oló, Artés, Manresa i finalment Sant Joan de Vilatorrada.
I acabem explicant que la Generalitat ha requerit que es retirin 56.000 ofertes de pisos turístics sense registrar en els últims 2 anys a Catalunya, uns 28.000 durant el 2017 i 27.900 al 2018, segons dades que la Direcció General de Turisme ha fet públiques en un comunicat aquest dimecres. Fins a la propera. Bona tarda.
Notícies en xarxa.
El Far, amb Josep Maria Cano.
És habitual que les empreses, sobretot les multinacionals, les empreses grans, habilitin uns objectius, és a dir, estableixin a principi d'any quins objectius volen aconseguir al llarg dels 12 mesos i si els objectius s'assoleixen, reparteixen uns incentius entre els seus treballadors. Doncs bé, IKEA repartirà 4,8 milions d'euros entre els 4.120 empleats que té la companyia a tot l'estat espanyol. De fet, aquests 4,8 milions d'euros, és a dir, gairebé 5 milions d'euros, queden reduïts a 3.700.000 perquè hi ha 1.100.000 que van a impostos. Per tant, de manera real i efectiva, i que repartirà 3.700.000 euros entre els 4.120 treballadors que té l'estat espanyol. Això significa que cada treballador rebrà uns 9, no arriba, per euro i mig, 900 euros. Una paga extra de 900 euros per haver assolit els objectius que la companyia es va marcar al llarg de l'any 2018. És un exemple. No sé si algú ens està escoltant, però si hi ha algun empresari o alguna multinacional que vol seguir l'exemple, trobem que és interessant. De fet, és una bona mesura. I és el futur, és el camí. Establir uns objectius, això sí, uns objectius assumibles, no com es fa en molts jocs, sinó uns objectius que siguin abastables per la massa laboral i pels objectius de l'empresa, i a partir d'aquí mirar de repartir el que diuen rendiments, beneficis. És una mesura que segur serveix per implementar salaris, agraïda pels treballadors, i que a més també serveix perquè l'empresa segueixi creixent. Trobo que és destacable, i no hauria de ser-ho, però sens dubte és notícia a dia d'avui, perquè som en un país on som encara molt lluny d'aquesta realitat. Per tant, quan aneu a comprar mobles en aquesta multinacional, que sapigueu que esteu, qui sap si, col·laborant a que els seus treballadors cobrin una miqueta més. Cal dir també que comprar mobles aquí significa deixar-los de comprar en una altra banda i que, per tant, que hi hagi uns altres treballadors que posin els seus en risc. Però per això és la llei de l'oferta i la demanda, i contra això no s'hi pot fer gaire cosa més. En tot cas, bona tarda a tots i benvinguts. Nosaltres tenim un objectiu que intentem acomplir-lo cada tarda, i és de fer-vos passar una bona estona, entretenir-vos, divertir-vos i fomentar la cultura de mar, la cultura marinera. Aquesta darrera qüestió és la principal, i esperem que a través de la diversió, l'entreteniment i també de la informació ho aconseguim. Si ho hem fet a final de temporada, ens anirem satisfets, que no amb les butxaques més plenes, a fer un bon descans merescut. Salutacions cordials de la gent que fa possible aquest programa, és a dir, el Joan Bosch, el Sergi Mir i el David Valverde, la Lluís Bartomeu, en Daniel Rodríguez, Ivan Fernández, la Cristina Cantal, l'Isabel González i el Josep Maria Cano. Estarem amb vosaltres fins les 7 de la tarda. I molta atenció, perquè les notícies que ens arriben de l'apartat meteorològic fan venir fredor.
El Far, el programa mariner de Catalunya.
I fan venir fredor i una mica de respecte, per no dir por, i és que sembla que ens arriba ja, l'ha confirmat, la glopada d'aire fred, que no sé si varia, o polar, que ens començarà a afectar ja a partir d'aquesta nit i que durant les properes 36 hores, 48, seran, sens dubte, protagonistes a tota la península, Catalunya i a l'estat espanyol. Parlem-ne amb el Servei de Meteorologia de Catalunya i per aquest motiu saludem en Sergi Gallego. Sergi, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta'm, alguns tenim por, ja t'ho dic ara, perquè estem mirant les notícies i sembla que això baixarà, però no et digo jo com.
Sí, baixarà bastant. De fet, baixaran entre 6, fins i tot 8 graus en alguns punts de l'interior, però en general, clar, passem d'un Nadal que hem tingut temperatures força elevades per l'època de l'any, i clar, doncs arriba el fred de cop i potser ens desfantem una mica, però clar, són temperatures que potser són una miqueta més baixes per l'època de l'any, però tampoc tant.
És a dir, que estem contextualitzant la informació sobre el que hem tingut i, per tant, sembla que sigui més fred del que realment ho acabarà sent.
Exactament.
Val. Menys mal. Mira, veus? Ara ja m'has donat una alegria. No, jo mirava la cota de neu. Jo em fio molt de la cota de neu. Home, i la situen a 1.000 metres, a 1.200. Clar, 1.200 metres tampoc no és tan fred.
Exacte. De fet, això és el que tenim ara mateix al Pirineu. Sí que amb l'aire fred que arribarà demà i demà passat, doncs sí que podran baixar fins i tot a 400 metres, però clar, si tampoc precipita, doncs tampoc esperem massa neu, i bé, la temperatura també és força normal per cels serens i sense nuvolositat.
Perquè estem parlant de fred, però no precipitació,
Sí, la precipitació sí que es restringirà al vessant nord del Pirineu, però tot i alguns models també indiquen que pot precipitar aquesta nit a algun punt del litoral central, prelitoral, amb una cota de 400 metres, però la probabilitat encara es manté molt baixa.
El que sí que he vist, que ja he vist, és per vent. Vent a l'Empordà i a alguna altra zona de Catalunya, no?
Sí, el vent bufa amb ratxes fortes, molt fortes, superiors a 90 km per hora a cotes altes del Pirineu i sobretot a l'Empordà i també a les Terres de l'Ebre. Aquí doncs, bufa fins i tot amb 130 km per hora i llavors faltarà l'estat de la mar molt. De fet, tenim maregassa a la Costa Brava, amb onades que superen els 3 metres i fins i tot arriba forta maror a la costa central. A la resta de la costa, a la Costa Daurada, doncs, tenim simplement maror.
Per tant, vent que seguirà bufant les properes hores?
Sí, bufarà aquesta tarda i també demà, també de la mateixa manera, amb ratxes fortes, sobretot als dos extrems del litoral, i mantindrà flux variable a la costa central.
Per tant, temperatures baixes, sí, fred, sí, a l'interior suposo que aquesta nit podem fregar el 0 graus i en algun punt fins i tot, o en alguns punts fins i tot per sota, a la costa, això no, eh?
No, al litoral la mínima voltarà entre 3 i 8 graus i la màxima doncs, voltarà en general entre 7 i 12 graus.
Doncs contextualitzem les notícies, contextualitzem la informació, far fred, sí, fred d'hivern, sí, però en cap cas res excepcional. El que passa és que venim d'unes setmanes on realment el temps ha estat molt benèvol amb nosaltres i, per tant, sí que notarem que hi ha hagut un canvi important de temperatura.
Exactament. A més, vull remarcar que el vent, com bufarà el vent amb ratxes algunes fortes, també al prelitoral central, també és important, doncs clar, amb el vent la sensació de fred també s'accentua.
Clar. És a dir, que potser notem més fred del que realment acaba fent.
Exacte.
Doncs, Sergi, gràcies per donar-nos aquesta mica d'ànim, de contextualitzar la informació, i en tot cas, si et sembla, demà en tornem a parlar, i com que ja hi serem al vent mig de la glopada, podrem donar segurament temperatures més ajustades.
I tant.
Que vagi molt bé. Bona feina.
Igualment.
Després, a reveure.
Bona tarda.
Des del Servei de Meteorologia de Catalunya.
Connectem amb l'actualitat.
I avui l'actualitat del dia ens porta a començar parlant de Badalona. I és que el que ara us explicarem és real, no és ni ciència-ficció ni cap novel·la. Isabel González, què tal? Molt bona tarda.
Bona tarda.
Perquè l'actualitat del dia és increïble avui.
Doncs sí, i per què ho diem? Doncs perquè el Partit Popular de Badalona ha decidit presentar una querella criminal per homicidi imprudent contra els habitants del pis ocupat que va ocasionar l'incendi, diuen per punxar la llum, provocar l'incendi i marxar corrents. Així ho ha anunciat a premsa el líder del partit, Xavier García Albiol, qui a més ha explicat que el pis estava ocupat per 12 persones d'origen romanès des del mes d'octubre de l'any 2015. El Viola ha defensat la querella dient que els ocupes doncs, van sortir corrents del pis sense avisar la resta dels veïns i deixant la porta oberta, fet que va ocasionar que les flames es propaguessin ràpidament. El líder del partit ha afegit que el Partit Popular té l'obligació moral i política d'actuar per defensar els veïns i finalment ha criticat que el govern local expliqui que es tracta d'un cas de pobresa energètica quan l'Ajuntament disposa des de l'any 2017 d'una partida de 800.000 euros per atendre aquest tipus de situacions, tot i que, segons diu, només se n'hagin destinat 1.000 euros. Mentrestant, la Diputació de Barcelona ha activat actuacions de suport a l'Ajuntament de Badalona per ajudar les famílies afectades en matèria d'assessorament jurídic gratuït.
Vaja, que pel senyor Albiol el que han de fer a la gent quan se li crema la casa és quedar-se dintre, perquè si surten corrents i malauradament algú mor, és culpa dels que marxen, no de les administracions, de les quals ell ha estat garant durant molt de temps, que no han fet la feina d'assistir a la pobresa d'aquestes famílies. Una vergonya. En tot cas, segur que seguirem aquesta qüestió. Cristina Cantal, un altre, en aquest cas, no una denúncia, sinó un judici. Un home per abusar del seu nebot menor a Palamós i també a Calonja. Cristina, com ha anat això?
Doncs mira, l'Audiència de Girona ha jutjat aquest dimarts 8 de gener un acusat que s'enfronta a 11 anys de presó. Els presumptes abusos, segons el fiscal i l'acusació particular, van començar el 2004, quan el menor tenia 9 anys. Aquesta situació es va allargar 5 anys més, fins al 2009, als domicilis familiars de Palamós i Calonja. L'acusat suposadament posava 5 o 6 vegades al mes vídeos pornogràfics en companyia del menor i es masturbava davant seu. Quan el nen tenia 14 o 15 anys va anar més enllà i el va penetrar. L'home nega la seva implicació en els fets i ho atribueix a una venjança de la seva exdona, que és tieta de la víctima i amb qui ha tingut un procés de divorci conflictiu. A l'acusat li imputen un delicte continuat d'exhibicionisme i un altre d'abús sexual amb penetració. El fiscal li demana 11 anys de presó, l'allunyament de la víctima durant 15 anys i que la indemnitzi amb 20.000 euros.
I encara en clau judicial, llibertat pel militant de Randa al Baix Llobregat i els 7 companys detinguts quan es volien encadenar al Suprem, Ivan Fernández.
Els 8 integrants de RAN que aquest dimarts van ser detinguts a Madrid quan es volien encadenar al Tribunal Suprem han quedat en llibertat a primera hora d'aquesta tarda. La detenció, recordem, va tenir lloc aquest dimarts al migdia, quan els 8 joves es van acostar a la seu del Tribunal Suprem amb pancartes, pots de pintura, pots de fum, màscares blanques i cadenes i cadenats. Es volien encadenar en una acció de protesta i, segons la policia, van arribar a llançar 2 pots de fum. Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Madrid, els 8 joves estan investigats per un possible delicte de desordre públic. Per la seva banda, des del nucli d'Arran de Sant Feliu, Sant Just, han denunciat els fets i han especificat que aquest acte era un acte simbòlic per donar el tret de sortida a la campanya pels judicis que començaran aviat. D'aquesta manera, aquest mateix matí ha tingut lloc una concentració en suport dels detinguts als jutjats de la plaça Castilla de Madrid.
I atenció, perquè Sitges es convoca una concentració antifeixista contra la parada informativa de Vox.
Sota el lema ni a Sitges, ni al Garraf, ni enlloc, no hi ha lloc pel feixisme, el racisme, el masclisme als nostres carrers, diversos col·lectius antifeixistes de la vila volen protestar per la presència de la formació al municipi. Des de la CUP de Sitges es critica que l'Ajuntament, i més concretament el Departament de Promoció Econòmica dirigit per Esquerra, hagi permès que la formació Vox pugui organitzar un stand el proper dissabte. Per això, diuen, davant de la inactuació del govern local, serà la societat civil organitzada la que farà front al feixisme amb una concentració convocada aquest dissabte, 9:45 del matí.
I la quota de pesca de tonyina roja de les embarcacions d'arts menors podria ser comuna aquest any 2019. L'any passat hi va haver 79 barques autoritzades a tot Catalunya, la majoria 18 al port de l'Ametlla de Mar. Daniel Rodríguez.
Durant l'any passat es van poder capturar fins a 260 quilos cadascuna, però de cara enguany es podria habilitar una quota comuna per tota la flota artesanal. Ho explica Miquel Brull, el patró major de la Confraria de Pescadors de l'Ametlla.
L'any 2018 vam aconseguir ser una pesca dirigida, això vol dir que ja som pescadors de tonyina, i ara jo crec que el que s'ha aconseguit al 2019, de cara al 2019, crec que també és important. Fa falta aprovar-ho del tot, però jo em penso que això ja està mig fet. De tindre uns quilos per barca ja serà tota una bossa conjunta pels arts menors, que hi ha més quilos que l'any passat, i això també jo crec que comportarà que se n'agafin més i que la persona que, o l'empresa que s'hi vulgui dedicar, pues, s'hi podrà dedicar més contínuament.
El Port Calero és el més important en la pesca de tonyina roja a Catalunya perquè a les embarcacions d'art menors cal sumar-hi les de l'encerclament del grup Balfegó, que fins l'any passat eren la única flota catalana autoritzada a pescar aquesta preuada espècie.
I acabem el bloc informatiu amb una bona notícia. Catalunya va tancar el 2018 amb la xifra més baixa de desocupats des del 2007 i a la Ribera d'Ebre fou la comarca catalana que més va reduir l'atur durant aquest any. Lluïsa Bartomeu.
Efectivament, la Ribera d'Ebre és aquesta segona comarca catalana que més va reduir l'atur, en concret un 14,9%, o el que és el mateix ara, 188 aturats menys que fa un any. Només la supera l'Alta Ribagorça, amb una disminució del 16,7%, per bé que en termes absoluts, en ser una comarca menuda, la disminució no és tan extraordinària. En termes relatius, la disminució del nombre de desocupats s'ha concentrat als dos extrems del país, a les Terres de l'Ebre i a les comarques pirinenques i l'Empordà. A més de la Ribera d'Ebre, el Baix Ebre i el Montsià mostren un descens notable de l'atur. La Terra Alta és l'única de les Terres de l'Ebre que es queda una mica al marge d'aquest descens notable. En el conjunt de les Terres de l'Ebre, l'atur s'ha reduït en un 10,6% durant el 2018. En total, 9.208 ebrencs es troben sense ocupació. Tot i això, en xifres absolutes, les úniques comarques on ara hi ha com a mínim 1.000 desocupats menys que fa un any són el Barcelonès i les comarques limítrofes, Vallès Occidental, Baix Llobregat, Maresme i Vallès Oriental. Aquesta reducció, però, equival només a entre un 5,1 i un 6,7% menys d'aturats.
Navega amb el Far. Professions.
I al Far ens agrada parlar de professions relacionades amb el mar i amb els esports nàutics, i de fet avui en coneixem una de nova, en concret relacionada amb el mar i però també amb l'activitat esportiva nàutica. Ivan Fernández, de què estem parlant?
Doncs avui parlem amb una persona que es dedica a transmetre els valors de la vela. Ell és l'Angelo Tabernero, que ha estat campió d'Espanya en la modalitat làser i ara també entrenador al Club Nàutic de Vilanova. Per això el saludem. Angelo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Escolta, sé que aquest matí estaves molt liat amb entrenaments. Ja s'ha acabat els entrenaments o encara et queden alguns avui?
Todavía me queda alguno. He hecho la sesión de la mañana con un chico búlgaro que se está preparando para una regata en Estados Unidos y ahora por la tarde con un regatista de la flota máster.
¿Quan fa que et dediques a fer d'entrenador?
Pues a ser entrenador aproximadamente, pues ya unos 15-20 años, sí.
Déu-n'hi-do. I entrenes a adults, a nens petits i en totes les modalitats o només en la modalitat que tu has estat campió d'Espanya, la modalitat láser?
Exactamente, únicamente en la modalidad láser. Pero dentro de la modalidad láser, pues gente que desde los 13-14 años, que son niños que navegan en láser 4.7, que es la vela más pequeña que existe para este barco, y de la misma manera gente también de 65, 70 y 75 años también.
És a dir, hi ha persones de 75 anys que encara volen aprendre a navegar, eh?
Exactamente, y normalmente hacen regatas a nivel tanto regional como nacional como internacional. Hacen sus campeonatos del mundo, sus campeonatos de Europa y entrenan 2-3 veces por semana, sí, sí.
I escolta, què és més complicat, ensenyar, entrenar o proclamar-se campió d'Espanya?
Pues... una pregunta. A ver, enseñar es... Tienes que saber transmitir, obviamente, lo que necesita el regatista, lo que necesita mejorar. Y eso muchas veces, aunque pones la mejor de tus intenciones en quererlo transmitir, no es del todo fácil y por supuesto también pues tenemos nuestros días y hay días que quisieras dar más de sí para querer enseñar más a esa persona que confía en ti como entrenador para hacerle mejorar, y hay días que se consigue, otros días pues que no se consigue, con lo cual hay días que se hace fácil más o menos, también depende del regatista, y otras veces que no es tan fácil.
Angelo, quins serien els consells, les explicacions bàsiques que parles de transmetre per una persona que voldria iniciar-se en el món de la vela?
Bueno, pues sobre todo que tenga ganas de disfrutar con el deporte este de la vela, que sea muy didáctico, si empieza obviamente de cero, que empiece por ser muy humilde y querer aprender ABC antes de ir a D o siguientes puntos que no sean importantes. Muchas veces la gente cuando se inicia en un deporte se preocupa más de tener una bici cara que está en la tienda o vestirse última generación para ese deporte, cuando muchas veces lo más importante es empezar siendo muy humilde en ese deporte, escuchar mucho lo que te explican y tener muchas ganas de disfrutar y aprender.
¿Qué acostuma a ser el que costa más d'aprendre de tot això que m'expliques?
Bueno, a la gente que empieza a navegar y que ya tiene cierta edad y que nunca ha navegado antes, claro, llevar un barco es como conducir un poco un coche, ¿no? Entonces, la gente que empieza de niños tienen unas sensaciones ya dentro de a nivel de sensaciones de cuerpo que luego, claro, ya lo han adquirido siendo pequeños, y luego transmitir esto a la gente que es mayor, claro, cuesta muchísimo. No es lo mismo enseñar a una persona que ha navegado de pequeño cierto tiempo que a alguien que realmente empieza de 0-0-0.
Escolta, he seleccionat tres aspectes que considerava que eren importants a l'hora d'aprendre la vela. Un és l'estratègia, un altre la tècnica i l'altre la preparació física. Quin creus que és més important d'aquests?
Mira, en el láser el tema físico es muy importante, es vital, y sobre todo conforme vas pasando del láser 4.7 a vela radial y de vela radial a vela estándar, todavía se va complicando más. Y sobre todo si ya regateas en ciertos niveles de competición a nivel europeo y mundial, el físico es algo imprescindible. Sin físico no hay mucho que hacer. Y aparte de físico, necesitas unas medidas a nivel de cuerpo, de altura y peso, que si no las tienes, aun con tu mejor de las intenciones, no hay mucho que hacer. Entonces sí que es verdad que también por tener un físico perfecto, si no hay una técnica apropiada para el barco, pues tampoco hay nada que hacer. El láser es un barco que a nivel técnico, visto desde afuera, parece que no hay mucha cosa, y sí es verdad que hacerlo navegar simplemente es fácil, pero a la hora de competir tiene mucha técnica, muchísima técnica.
Doncs Angelo Tabernero, entrenador del Club Nàutic de Vilanova, moltíssimes gràcies per explicar-nos la tasca que fas al Nàutic i que vagi molt bé la temporada del 2019 que es presenta.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Un saludo.
Una temporada, la de Làser, que evidentment seguirem des del Far, aquesta temporada de regates que es preveu i que es promet apassionant. De fet, les regates nàutiques, un esport que val molt la pena seguir. Ho dic perquè si teniu la sort de poder gaudir-ne des del lloc on esteu, caps de setmana, doncs no us ho deixeu perdre. Tot just ara, 2:15, ens aturem. De fet, ara que falten 3 minuts per 2:15, ens aturem i després seguim al Far. Si voleu dir-hi la vostra, ens podeu comunicar a través de el Far FM, l'etiqueta Twitter, l'etiqueta Facebook, on podeu enviar-nos missatges, comentar els posts que pengem i els temes que tractem al programa i, entre tots, així, enriquir-nos. Tornem en 3 minuts. Fins ara.
El Far, el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Des del sostre del terrat, diminut aixeca el cap, telescopis i un perfecte càlcul de les hores. Previsions d'acostament d'un cometa sense vent. Ell espera tan pacient la línia recta dels seus ulls. Plouen de com pot caçar una estrella i fer llarg aquell moment tan fugaç com el present, tan brillant com el secret més ben guardat del professor. Plou en
passant altres indrets per venir amb
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El destacat de la jornada.
N'hem parlat en diverses ocasions i, de fet, és una qüestió que ens preocupa. I cada vegada que n'hem parlat, al cap d'unes setmanes apareix una notícia d'algú que promet reconsiderar, d'algú que diu que ho aturaran, que hi ha un acord per mirar de que tot això no tiri endavant, però el fet és que tira endavant i ningú ho para. Estem parlant de la deforestació de la primera zona de costa, de la primera zona de mar de la Costa Brava per la construcció d'habitatges, torres, cases i apartaments. Per molts anuncis que es facin, per molt bones intencions que es publiquin per part de, sobretot, les administracions públiques, alguns ajuntaments i la Generalitat de Catalunya, el fet, la realitat, és que, malauradament, cada setmana, i avui torna a passar, segueixen les obres per destruir l'entorn natural i preparar-lo per la construcció, en aquest cas, en el cas de Begur, que és el que ens ocupa ara, de 52 habitatges a peu de platja. Cristina Cantal, podem ampliar, que sí? Tornem a parlar del mateix.
Exacte, sí, més perquè aquest 2019 hem començat precisament amb la tala de boscos d'alzines i pinedes de la zona de Sarriera, de Begur, que, com deies, doncs, donarà pas a la construcció dels jardins de Sarriera Living, que bé, com deies, està a peu de platja de la mà de Stoneweg Living, que és l'empresa que ho portarà. La plataforma SOS Costa Brava Aigua Freda està lluitant des de fa temps per aturar aquesta massacre mediambiental a la Costa Brava, i en parlem precisament amb una membre de SOS Aigua Freda, Salvem la Costa de Begur, que és la Maria Núria Tortres.
Maria Núria Tortres, molt bona tarda.
Hola.
Què tal? Molt bona tarda, Núria. Maria Núria, que ens sents? No només no ens sents, sinó que ens acaba de penjar.
Hola.
Ara sí. Maria Núria,
ara
sí que ens sents, eh?
Sí.
Vale, perfecte. Escolta'm una cosa. Que estàs allà, tu, o no?
No, sí que Sarriera. Estic al poble.
Molt bé. Quants cops heu sentit anuncis de que això es reconsideraria i de que això de reurbanitzar la Costa Brava i la primera línia de mar s'aturaria?
Bueno, hi ha molta bona voluntat. Inclús ja ha arribat el defensor del poble, ha arribat a la Generalitat, al Departament de Territori, i que sí, sí, que sí. Ha arribat a dalt de tot, jo crec, més amunt ja no pot arribar. I que sí, que s'ho mirarien, però clar, hi ha coses que ja no es poden parar, i aquí estem els advocats que ens donen suport, de tota la part legal, que poden dir, no, és que això és legal, ja, no, és que això ja estava aprovat, no, i advocats que et diuen, a les indemnitzacions, oh, milionar les indemnitzacions. I després diuen, no, ja s'ha de reconsiderar, no tothom... No tot han de ser indemnitzacions, que es defensen amb això, saps?
Sí.
I, bueno, tenim gent molt maca que, mira, treballen molt en aquest sentit.
Escolta'm, hem vist imatges de com aquest mateix matí estaven tallant arbres.
Sí.
A quina zona? I de quin
aquest
entorn?
Aquest, concretament, m'imagino que són els que jo t'he rebut, és en aquest jardí de Sarriera, que agafen al darrere d'una casa, una casa que eren amics i de petits, doncs, i estan, veus aquell pi, el torn, allò, aquests dos seran els jardins de Sarriera, aquests apartaments de superluxe, clar, penseu que aquest terreny és verge, en el sentit que es va fer la casa baix, i tot allò era verge, en el sentit que inclús encara hi ha parets de pedra seca, que són patrimoni de la humanitat, que estan cobertes de verd. Jo no sé què passarà amb aquestes parets de pedra seca. Com que quasi no es veuen, doncs, bueno, mira, pim-pam, tot fora, m'imagino, saps? I ens hi colem. Te'n passen els vídeos, ens hi colem i anem fent el que podem. Però és molt difícil. Els riols tallats... Això seran els jardins aquests, uns apartaments de superluxe, amb la mirada meravellosa de les medes, de l'estatit, del cap de creu, saps? I apa, amb una piscina que vessa la paret... Estan ocupats dos cops al mes, a l'any, ja està.
I no només això, perquè per fer...
Endavant, Cristina.
Ho sents, Maria Núria?
Sí, ara sí.
Ara sí. Dic, i no només aquesta urbanització, perquè realment volen ajuntar que es pugui circular entre Begur, Sarriera, Santiga, Aigua Freda, vull dir que tot això, o sigui, s'escabran, que són també diversos dels projectes que vosaltres també esteu defensant. Aquest ha començat avui, però no és només l'únic projecte que està ara mateix en peu a Begur.
Què va? S'hem despertat de cop. Mira, de finals de l'any passat, de la tardor de l'any passat. Comença aquí i allà, allò que estava aturat, la pedrera que era il·legal, i van dir, bueno, ho deixem treure pedres, encara que sigui il·legal, però després recupereu la pedrera. Doncs pim-pam, que sí, que això és un canvi, però no fer aquí, s'han desbordat del tot.
Escolta'm, i aquí qui juga? És a dir, aquí juga, evidentment, els promotors d'aquests apartaments, però hi ha algú que ho permet. Qui ho permet?
Bueno, el POUM és el pla municipal. De fet, sempre la cosa és que el POUM és el municipal, és l'Ajuntament que té l'última paraula del terreny municipal. Mm. És l'amo del terreny municipal, saps?
Clar.
L'Ajuntament. Però llavors l'Ajuntament va passant la pilota, saps?
Vale, és a dir, aquí l'Ajuntament passa la pilota a la Generalitat, la Generalitat passa la pilota a l'Ajuntament i la Generalitat això. Diuen que esto es costas de Madrid perquè està molt proper al mar, i mentre es passa la pilota els uns als altres, s'aconsegueix el que volen els uns als altres i els altres, si és que el promotor vagi talant, vagi tirant a terra i vagi construint.
I va passant, sí, va passant, van passant els dies, sí, però no, hi ha una gent maquíssima, jo... És que és brutal, eh? La gent com... Clar, és que tallen corriols que tu passes dins el bosc, i ara que pivota, t'has tallat, saps?
Mm.
I què volem? Un turisme de dos cops de setmana que no venien pels corriols que tenen a la piscina? O volem un turisme que busca zona autèntica, zona rústica per passejar-se i gaudir? Doncs pues, acabarem com tota la costa plena de rics, no sé, de què, saps?
Com a entitat i com a plataforma, heu previst fer alguna cosa?
Bueno, sí, el dia 26 es vol fer una reunió informativa per tothom, perquè clar, hi ha persones... Què és això? A mi em diuen, escolta'm, i aquí què hi ha? I això, el dia 26, però s'estava demanant un local i ja hi ha una instància feta i l'Ajuntament... Diu que no, i ara s'ha tornat a insistir, em diuen, bueno, doncs no cal que sigui el... Volem una sala gran, perquè suposo que vindrà molta gent. Sí. Bueno, doncs no, aneu al Mas d'en Pin, i el Mas d'en Pin és una sala petita i a més queda a fora del poble, 10 minuts, eh? 10 minuts.
Clar.
No, doncs doneu-vos al cinema de Bagú, que és una sala gran, no?, que està ocupat, i ara i anar fent instàncies, i ara volem aixecar moltes instàncies perquè vegin que no és només... d'una sola persona, perquè la Lídia és molt matxacona, i que vegin que som més. Estem amb això, el dia 26. Ja. I si no ho farem, no sé, muntarem alguna cosa, però el dia 26 s'ha de fer aquesta reunió informativa. S'ha de fer.
És a dir, que,
ja
que intenten que no ho pugueu fer al centre del poble i, a més, que siguem una sala petita, aviam si així no se n'entera ningú i va ben poca gent, una mica, no? Per aquí va una mica la història.
Sí, això és.
A més, no estem parlant de l'únic projecte, perquè hi ha també el projecte de la cala Aigua Freda, no?
Buala, aquesta també. Una cala petita que no hi ha alguna carretera feta, perquè aquesta organització ha volgut l'any 77, saps?
Mm-hmm.
I la que s'ha fet informació es va fer malbé, han quedat quatre parets, les han pintat, i ara els promotors no s'atrevien, bueno, no sé, i ara aquella cala és una cala petita, allò no pot arribar gent, no, es col·lapsa, saps? Yeah. Allò es col·lapsa, és un lloc petit que no pot rebre 54 cases, perquè allò no dona l'abast, és sobrepassar el volum, saps?
Mm-hmm.
I allà també, sí, allà també.
Un altre.
Hi ha un camí preciós, que és l'antic camí de Setuna, i ja l'estan repelant per alguna banda, però encara es manté.
Déu-n'hi-do.
Però, bueno, mira, l'únic que podem fer és anar fent veu, no? I vosaltres, que ens ajudeu amb això.
Espera, que no paro aquí. Urbanització a la Pedrera de Santigues, aquesta que feies referència abans, eh? Que aquesta segona...
De la Pedrera on es feia pedra il·legal, sí.
Exacte. Sí. Que, per cert, la promotora, pel que em diuen, la representa el senyor Ignasi Pujades Martí i el senyor Joan Gual Balmanya, familiar de l'exalcalde de Bagú.
Sí, aquest és el fill, sí.
Ja.
Sí, sí, són, segueix els passos del pare.
Del pare. Sí, sí. És a dir, que sí. Sembla que, bueno, aquí la cosa queda una mica en família, per entendre'ns, no?
Sí.
Val. I la tercera, urbanització, Mas Mató, Cala del Rei i Port d'Espí.
Sí. El Port d'Espí queda una miqueta més, diguéssim, cap al mar, aquesta que m'heu anomenat dels Jardins de Sarriera. Vale? Mm-hmm. Aquesta sí. Encara queda més propera. Queda, Port d'Espí és una caleta petita, 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 i això va a sobre de la cala. A sobre. Ja. A sobre de la cala. I el Cala del Rei mm-hmm. és la cala del davant. La que queda a la banda nord de la cala de Sarriera, saps?
Uh-huh.
I vale, i allà... Pues que, tu saps les cases que hi ha de venda i de lloguer? Hi ha un munt de cases de venda i de lloguer. I bueno, la cosa és construir... No té aturador, la construcció, saps? Bueno, hem de fer veus, com sigui, no?
O sí, sí.
L'esperança de l'últim que es perd, no? I potser evitar que se'n puguin fer més, o...
Sí, sí, no, no. Home, i per a que això s'hagués de fer... Mira, el primer que podríem fer és intentar parlar amb el senyor Joan Manel Loureiro Vall. Joan Manel Loureiro Vall, que és l'alcalde, a més, regidor d'Urbanisme, a més, sí. Regidor de Medi Ambient, membre del Consell Municipal d'Hisenda, Recursos Econòmics i Participació Ciutadana de l'Ajuntament de l'Ajuntament de Begur. Tot això que he dit són els càrrecs que té el senyor alcalde. Eh? És alcalde, regió d'Urbanisme, de Medi Ambient, Consell Municipal...
El regidor d'Urbanisme, em sembla que ho va ser en el govern anterior...
Bueno, ho estic llegint de la pròpia web de l'Ajuntament, eh? Vull dir, si ho han canviat és perquè no han actualitzat la seva pròpia web. Vull dir, ho estic llegint de la web de l'Ajuntament de Begur.
Vale,
que, per cert, per si algú li interessa saber-ho, és de Junts... Junts Begur, Esquerra Republicana de Catalunya, eh? És a dir, es presenta per una agrupació lligada a Esquerra Republicana de Catalunya. Vull dir, per si algú...
I és representant de l'Slow City. Saps què és un Slow City?
Sí, les ciutats tranquil·les.
Calma,
no? Exacte,
pobles no. Tranquils, poca gent...
Sí, tranquils van per preservar el medi ambient i l'entorn natural. Sí, tranquils ja estan anant. La mostra és que van tan tranquils que estan tallant arbres. Escolta'm, doncs serà qüestió de saber què n'ha de dir el màxim responsable polític de tot això i, en tot cas, des d'aquí encoratjar-vos a seguir fent pública aquesta situació de descontrol que hi ha en la urbanització de la Costa Brava, eh? I que no només us afecta a vosaltres, però que també us afecta a vosaltres.
A tothom, sí. Si vulgui passar un... No?
Sí. Aquí, Lídia, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé i molts ànims.
Gràcies a vosaltres.
Cuida't, fins després. A reveure. Adéu. Doncs intentarem parlar amb ell, si no és avui, demà o la setmana vinent. Nosaltres també som un programa slow, anem tranquils. Aviam si ens pot explicar què ara ja està passant i què es pot fer per aturar-ho. Com deia la Núria, i com hem explicat aquí al programa, hi ha un desgavell urbanístic a la Costa Brava que està reactivant altre cop urbanitzacions que s'havien plantejat d'antic i que tots ens pensàvem que s'havien pres les mesures i s'havia creat la consciència perquè no tornés a passar. I sembla que tornem a passar. Vaja, que això acabarà sent com Alacant, eh? Semblarem el TEA. Ens acabarem carregant tota la costa del país. Intentarem trobar una explicació. I mentretant, a d'altres zones del país, les administracions es posen d'acord per mirar de combatre greuges territorials. Ivan Fernández.
Com bé explicàvem ahir, els Consells Comarcals del Garraf i el Baix Penedès, juntament amb ajuntaments d'altres municipis, doncs crearan el Pacte del Penedès Marítim, una eina per unir reivindicacions en relació a la mobilitat després de l'augment tarifari de la C-32 que va entrar en vigor el passat 1 de gener.
una plataforma semblant al Pacte de Barà que ja existeix. Doncs avui volem conèixer una mica més sobre aquesta plataforma que té previst configurar-se les properes setmanes. Per això, doncs, saludem la presidenta del Consell Comarcal del Garraf, la Glòria García.
Glòria García, presidenta, molt bona tarda i benvinguda.
Hola, bona tarda.
Les properes setmanes no sé si tenen calendari ja o estan acabant d'acordar els serveis.
Bueno, estem lligant agendes amb els alcaldes i alcaldesses del territori per aviam si ens podem trobar quan abans millor.
Parlava jo de greuge comparatiu. No sé si és ben bé aquest el motiu pel qual han decidit unir-se i començar a treballar de manera conjunta en aquest sentit.
Evidentment que existeix un greuge comparatiu respecte a altres zones del territori, però no és només per això, sinó perquè el peatge de la C32 va entrar en funcionament a l'any 92 a la comarca del Garraf i el 98 a la comarca del Baix Penedès, però s'ha d'allargar fins al 2039 i perquè ja fa molt de temps que el territori reivindica doncs, unes mesures més adequades, un preu més adequat, si més no, per la gent del territori. Des del mes de setembre es va elaborar un estudi per realment tenir dades fefaents, no? en un document perquè demostrés o perquè quedés palès el que realment era fins llavors només un sentiment. I a partir d'aquest document, doncs, la nostra intenció era, com així ho van manifestar, doncs, intentar negociar o bé la vinyeta, que és el que la Generalitat fa molt de temps que va parlant i no s'acaba d'implementar, o si més no, unes mesures doncs, que fossin un preu més adequat o unes bonificacions més adequades per a la gent del territori. Aquest és el tercer peatge més car de tota Catalunya i quan nosaltres parlem de greuge és perquè sí que és veritat que hi ha bonificacions, però són bonificacions generalistes aplicables a qualsevol vehicle que passi, a diferència dels altres dos peatges que són més cars, els túnels del Cadí i els túnels de Vallvidriera, que sí que tenen bonificacions específiques per a la gent del territori. I és per això que parlem de greuge comparatiu.
Glòria, m'agradaria saber quina és la resposta per part de la ciutadania, tant del Garraf del Penedès, perquè molta gent es pregunta per què s'ha decidit fer ara aquesta plataforma i no abans, per què s'ha esperat tant de temps quan, per exemple, la barrera de Vallcarca doncs, no només ha pujat aquest any el preu, sinó que ve pujant des de fa molt de temps.
Sí, des del 2011 cap aquí doncs, ha pujat quasi bé un 18%. Doncs mira, era pel que et deia, perquè nosaltres fins al setembre no hem tingut un document que realment pogués demostrar amb dades econòmiques doncs, el greuge que podia estar patint les dues comarques. Tot i que, doncs, evidentment, ho notàvem perquè el peatge era un dels peatges més cars i perquè realment anar a Barcelona doncs, incrementava molt el cost i perquè, com a conseqüència de la crisi econòmica, nosaltres que som dues comarques que l'han patida molt i molt i que encara tenim un PIB i una renta per capita molt baixa respecte a les altres comarques, no tenien cap document que això ho digués. I clar, per poder negociar, un ha de tenir les dades clares i en un document. I és per això que es va elaborar aquest estudi i, a partir del setembre, aquest estudi es va elaborar, evidentment, parlant tant amb empreses, empresaris i, evidentment, totes les associacions i entitats que estan treballant ja fa molt de temps pel tema del peatge. I quan teníem aquest estudi a la mà és quan nosaltres el van presentar doncs, als responsables de la Generalitat i van dir doncs, a partir d'ara començarem a fer meses sectorials amb entitats, amb empresaris, amb la Generalitat per poder negociar doncs, el que et deia. Si no s'implementa de forma ràpida la vinyeta, que ja estaríem tots d'acord amb això, doncs, que s'apliquessin les mesures de reducció o bonificacions específiques per a la gent del territori. I si no s'ha fet fins ara, doncs és perquè fins ara, bueno, jo com a mínim que fa 3 anys que sóc la presidenta del Consell Comarcal, no hem tingut una eina, no hem tingut un estudi a damunt de la taula.
Ja m'ha posat el model dels túnels de Vallvidrera. Mm. Em venia al cap hi ha un altre model a Catalunya, que és la Terrassa-Manresa, per exemple, on el que es fa és abaratir el peatge de dilluns a divendres i encarir-lo als caps de setmana, entenent que aquell és un lloc de pas, sobretot ara l'hivern cap a zones de cap als túnels del Cadí i per tant zones d'esquí. Prefereixen el model Vallvidrera o el model Terrassa Manresa i els aniria bé?
Bueno, doncs posats a escollir, preferim el de Barà, que és el pacte aquest de la ciutadania el té molt, molt barat o pràcticament gratuït, com a mínim.
Jo prefereixo el pacte de Madrid, que entren i surten com volen i no paga ningú. Jo preferiria aquest, però vaja.
Posats a escollir, preferim aquest. No, però bromes a banda, no? Nosaltres ja tenim aquí alguna bonificació que funciona de dilluns a divendres i per la freqüència, però ja et dic que és per tots els vehicles que poden circular pels túnels zones del Garraf. Nosaltres ara el que sí volem demanar, i és per això que hem convocat alcaldes i alcaldesses, és per fer una demanda en fer a la Generalitat i dir, escolta, el que volem són aquestes bonificacions. Jo estaria, ja m'estaria bé, bonificacions, però no només, no generalistes, específiques per la gent del territori, com a mínim de dilluns a divendres. Pensa que és un peatge que s'utilitza molt per persones que es desplacen de forma regular a Barcelona o de forma esporàdica, però encara que sigui a hospitals o per anar al teatre o per fer coses així, si et desplaces entre setmana, encareix moltíssim el cost del viatge. Com a mínim, la gent que utilitza per qüestions de feina ja podria beneficiar-se si fos coses específiques per la gent del territori. De fet, estem oberts a que la Generalitat també ens pugui dir som conscients de la situació que n'hi ha, però sí que volem que la Generalitat, com a mínim, negociï amb nosaltres o ens faci alguna oferta. Nosaltres anirem amb un document, amb unes reivindicacions, i per això primer escoltarem a les alcaldesses i els alcaldes de les dues comarques per, diguem, com comencem a redactar aquest document.
Ho dic per la gent que ens està escoltant i que no coneix el preu dels peatges, que són d'altres zones del país. Algú que passi per la barrera de Vallcarca li pot costar anar a treballar 14 euros al dia.
Sí, anada i tornada.
7 d'anar i 7 de tornar, ho dic perquè tinguem clars
Sí, i si vens des del Vendrell a Barcelona, doncs són 22. Clar, estem parlant de que són 30 quilòmetres, o sigui, que, bueno, els túnels fins a Vallcarca em sembla que són 8 de quilòmetres i la resta no arriben a 30. Clar, estem parlant de que, home, que pensem que és una zona que està molt... De fet, és el quilòmetre més car perquè em sembla que surt el quilòmetre 0,58, ara ho dic una mica de memòria, 0,58 cèntims, o sigui, això és molt d'euro, és un quilometratge molt car. Per no tenir bonificacions específiques, parlem en concret d'això.
Glòria, ara parlaves del document aquest que s'ha elaborat i que servirà doncs, per negociar amb la Conselleria de Territori. En tot cas, en aquest document s'han estudiat l'impacte que tindran els preus de, per exemple, a Vallcarca, que, com dèiem, són 14 euros en anada i tornada. Segons el govern de Vilanova, aquests preus fa que moltes empreses doncs, no vulguin tenir la seu aquí al Garraf, sinó que l'estableixin al Baix Llobregat.
Clar, una de les conseqüències de l'encariment aquest dels peatges doncs serà pèrdua de la competitivitat com a comarca, perquè nosaltres tenim a la comarca del Garraf el tercer port de Catalunya i també tenim moltes empreses que ens deien, fins i tot els empresaris, ens costa trobar gent que es vulgui desplaçar a les nostres empreses perquè s'encareix moltíssim el desplaçament, o fins i tot el transport de mercaderies. Home, si han de portar-ho aquí, doncs que el peatge és aquest cost, doncs home, potser me'n vaig a una altra zona i ho tinc molt, molt més fàcil. Això ens fa perdre competitivitat i, a més, les dues comarques són dues comarques que podríem, no sé si queda massa bé, però sí qualificar-les de comarques pobres. Tenim un molt elevat i la renta per càpita de la ciutadania són sobre 17.000 euros, quan tots els Vallesos o fins i tot l'Alt Penedès estan al voltant dels 29-30.000. Clar, i això sumem, doncs, que en els últims potser 15 anys som les comarques que menys inversions hem rebut al territori, doncs, home, clar, tot plegat fa que una mica doncs, ens considerem una mica maltractats en aquest aspecte, i és per això que, home, doncs que nosaltres pensem que hem de començar a negociar de manera molt ferma bonificacions específiques per a la gent del territori.
Recordar que l'alternativa són les famoses costes del Garraf, que és un drama de carretera, i passar per l'interior de moltíssimes poblacions, que és un altre drama. Vull dir que l'alternativa és una alternativa molt inviable. Vull dir, perquè...
Bueno, l'alternativa de les costes del Garraf, la veritat és que és una carretera que no és per fer la mobilitat diària, sinó que és un viatge bucòlic o mirar el paisatge, anar molt tranquil. Ara està molt saturada de vehicles. Nosaltres, les últimes dades que estan recollides a l'estudi que et comentava, el 2015 passaven 18.000 vehicles diaris. No és una carretera que pugui engolir aquesta quantitat de vehicles, i ara estem convençuts que últimament doncs passen més, perquè clar, el peatge encara és més car. I la resta del peatge, o sigui, de l'altre tros de l'autopista, que és de Cubelles al Vendrell, doncs evidentment, com dius tu, vas travessant municipis i vas pel mig, o sigui, quasi considerada com una via urbana més que una carretera. No tenim una alternativa que sigui viable i que sigui gratuïta.
En tot cas, val a dir que el territori el que no reclama és la gratuïtat de la C-32, sinó tarifes més assumibles. Glòria, també demaneu pacificar el trànsit de la C-31 i incidir en el transport públic.
Clar, és que aquesta també és una altra reivindicació que es fa des del territori. Després, en aquest tros de territori que és bastant petit, tenim una tarifació del transport ferroviari molt gran. Dintre de la comarca del Garraf, només dintre de la comarca del Garraf tenim tres zones tarifàries diferents. Tenim a Sitges, zona 3, a Vilanova, zona 4, i a Cubelles, zona 5, i això són 12 quilòmetres de diferència. O sigui que això també, clar, ara que s'han unit una sèrie de municipis a la Corona 1, doncs clar, entenem que, home, el municipi següent de Castelldefels és Sitges i nosaltres a Sitges ja som zona 3, no? O sigui que aquesta també. I quan demanem pacificar el trànsit de la C-31, és que la C-31 no és una carretera, és el que comentava, no és una carretera que pugui assumir un volum de vehicles tan grans. El fet de que la gent del territori tingui el peatge una mica més assumible, doncs això permetrà que la gent es desplaci de manera molt més segura per l'autopista. És per això que demanem tot això.
Presidenta Glòria García, doncs aviam què aconsegueixen. Ho seguirem. Espereu que ho aconsegueixin tot. En tot cas, des d'aquí el que farem serà vetllar per informar sobretot a la gent del Garraf i del Penedès de tot el que puguin anar traient de benefici, traient de guany, que no és altra cosa que qüestions justes. Presidenta, que vagi molt bé. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins després. A reveure. Bien. Glòria García, presidenta del Consell Comarcal del Garraf, explicant-nos aquesta iniciativa que ahir tot just aquesta hora estaven d'alguna manera acordant, discutint, acabant de consensuar i que tot just estan acabant de treballar per presentar d'aquí unes setmanes. La mobilitat del país, que es fa per terra, que es fa de manera terrestre i que en molts punts, com hem explicat molts cops, és realment complicada. Arribem així gairebé a les 5 de la tarda, 3 minuts i tornem.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
El temps passa, però hi han moments incombustibles. Sintonitza la connexió eclèctica cada dijous a les 9 i divendres a les 10 del vespre a Ràdio L'Escala.
Els dijous, a 8:45 del vespre, i els dissabtes a les 4 de la tarda, de Cine, a Ràdio L'Escala.
Tota la informació cinematogràfica de la setmana en un programa protagonitzat per Anna Garrido, Aren i Jordi Orno.
De Cine, a Ràdio L'Escala. Estrena els dijous a 8:45 del vespre. Segon passi, els dissabtes a les 4 de la tarda.
Des de fa 10 anys, l'Havanera i el Cant de Taverna ens acompanyen a Ràdio L'Escala. En dic Joan Brugués i és un plaer fer-vos gaudir cada dissabte a les 10 del matí i diumenge a les 11 del matí amb el programa Sons a Cau d'Orella, una finestra musical oberta al mar.
Sons a Cau d'Orella. 10 anys amb l'Havanera i el Cant de Taverna.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Especialitzats en extreure la pedra de la
bogeria en fer brollar la font de la felicitat. I va venir mal son mentre m'adormia.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.